L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom. Són les 9 del vespre d'un nou dimecres i estem aquí a l'habitació dels pares, a Ràdio Sant Celoni, aquesta magnífica ràdio nova que tenim des del Sant Jordi de l'any passat, més o menys, que estem aquí situats. Però bueno, he de dir que tenim una mica de fred avui, eh? Avui és un dia, un dimecres, bueno, que fa fred i passem una mica de fred. Però bé, si sentiu sorolls estranys és perquè anem amb els anoracs, eh? Anem amb les plumes, mireu. Això és el soroll de les plumes i de l'anorac. Aleshores, bé, que no us espanti aquest soroll, senzillament és que ja anirem entrant amb calor, també és veritat que la que ens posem a xerrar acabem acalorats, però bé, no està de més dir-ho, que avui feia fred. Dimecres, i què parlarem? Doncs de cosetes que ens interessen o crec que ens poden interessar. De la vida dels nostres fills, no sé si dir-ho així, o dels infants de la vila de Sant Celoni, i per tal de trobar cosetes, estratègies, idees que ens ajudin doncs, a portar tot aquest tema de veure'ls créixer i ajudar-los a créixer d'una forma sana, no només física, sinó també psíquica, i amb un entorn agradable i que això no sigui dificultós ni carregós pels pares, al contrari, que cada vegada sigui una mica més fàcil. Doncs això és el que aquí intentarem una nit més aconseguir, sempre des de la humilitat més gran possible. Però bé, jo penso que sí, que els inputs que anem rebent és que el programa és ben acceptat, que us agrada, tot i que jo demanaria i insistiria en que participéssiu encara més. Com sempre, donar les gràcies als pares que sí, que venen i participen en directe, però que qualsevol de vosaltres és benvingut. Via mail és molt senzill, perquè ni us veiem la cara ni ens heu de donar el vostre nom. Senzillament ens podeu aportar tot allò que us vingui de gust dir-nos i quedarà entre nosaltres. Us repeteixo el mail, per si us animeu ara que ens esteu escoltant, i és radio@santceloni.cat. Dit això, quin tema tocarem avui? Bé, doncs un que em sembla que està de força actualitat, sobretot una part d'aquest tema. M'agradaria tocar, ja n'hem parlat una mica de què són les extraescolars i de quin tipus d'extraescolars hauríem de realitzar, però en vam parlar sempre des del prisma d'evitar moments d'ansietat o d'estrès dels nostres nens. Avui no ho valorarem des d'aquest prisma, sinó, d'acord, tenim uns horaris que segurament ens fan tirar de les extraescolars per poder compaginar família i feina. Per tant, és una decisió que al setembre ens toca prendre. També és veritat que aquestes extraescolars formen part de la formació personal dels nostres fills. Al final, és cert que ens ajuda a acabar de completar una part que potser a l'escola i a casa no acabem de veure-la, que és la part de la formació en el lleure i a vegades també esportiva. Aleshores, en principi, la idea és, bueno, de quina manera podem decidir quines extraescolars toquen o estaria bé fer i valorar cada una d'elles què ens poden aportar. La primera cosa que m'agradaria dir-vos és que les extraescolars hem de diferenciar diferents edats. No és el mateix una extraescolar per la infantesa, és a dir, aquells nens que es mouen entre els 5, 4, 5 i 11, 12 anys, situaríem la infantesa aquí al mig, un extraescolar per adolescents. Les necessitats han de ser completament diferents. Si parlem d'infantesa, des del punt de vista de varis psicopedagogs i pedagogs i sociòlegs, pensem que en la infantesa les extraescolars han d'anar dirigides a passar l'estona, a disfrutar i a aprendre alguna cosa que tingui a veure amb el lleure, amb el distreure'ns, perquè els nens ja passen molta estona a l'escola aprenent. Aquí hi hauria d'haver-hi la discussió de «Oh, però clar, als 8 anys jo l'apunto anglès». No seré jo la que jutgi si això està bé o no. Està clar que estem en un món on els idiomes els necessitem i que com més petits els aprenem molt millor. Per tant, aquesta sí, jo no m'estic posant en aquest terme, però sí que recomanem que la majoria d'extraescolars que es fan en la infantesa tinguin a veure no tant en la formació acadèmica, sinó en la formació personal i emocional. Per tant, estaríem parlant de qualsevol tipus d'esport, importantíssim. L'anglès no és algo que us deixo escollir, però l'esport es porta en el més ampli ventall, eh? És algo indispensable a aquestes edats. Per molts motius. Perquè ens presenta uns valors, també és veritat que després en parlarem de què representa l'esport individual vers l'esport en grup, però tot el que té a veure amb esport i art, fins i tot, ens aporta uns valors que poques vegades podem trobar el que és la dinàmica de l'escola o de la família. Quins valors? Doncs el treball en grup, si és un esport en grup, l'esforç, tant si és individual com en grup, l'esforç es veu molt més clar en el mecanisme de l'esport que fins i tot a l'escola, que ens passem moltes hores, allà sí que tenim concentrades si fem futbol, si fem bàsquet, si fem atletisme, si fem natació, si fem circ, si fem trapeci. Tenim clar que durant aquella hora del dimarts i dijous que fem trapeci estem fent només trapeci i ens hem d'esforçar en el trapeci. També ens aporten valors de companyerisme, conèixer altra gent que està fent el mateix que nosaltres, amb els mateixos gustos, diguéssim, i per tant poder compartir moltes experiències ens ajuda a créixer socialment. Un altre valor que per mi és molt, molt, molt important, gestionar la competitivitat. Què vol dir? Competitivitat és un valor? No. Fixeu-vos que el que estic dient és gestionar la competitivitat, que és diferent. La competitivitat en si, evidentment que pot ser un valor positiu. Si jo sóc competitiu en una mesura, sempre apostaré per ser una mica millor, per millorar. La competitivitat m'ajuda a la meva millora personal. Per això jo hi afegeixo la gestió de la competitivitat, és a dir, saber ser lo suficientment competitiu per no tornar-me un, perdoneu la paraula anglosaxona, no? Un destroyer, és a dir, per no destruir les meves relacions socials en favor només de ser el primer en tot. Per tant, l'esport i totes aquestes activitats extraescolars, també artístiques, de crear, ens ajuden justament a gestionar correctament aquesta competitivitat. Jo vull ser bo, però no carregant-me els que tinc al costat. Jo vull ser jo bo per mi, vull fer bé la meva figura de ceràmica perquè a mi m'agrada fer les coses bé i perquè si les faig bé se'm recompensarà l'esforç, però no les faré bé i si per fer-les bé he de trepitjar el meu company el trepitjaré. Doncs no, justament aquí és on precisament és un lloc on es pot educar molt en aquesta gestió de la competitivitat. De la mateixa manera que ens trobem amb competitivitat, també és veritat que en tot el relacionat amb les activitats extraescolars de creixement personal, hi ha també la inversa, que és la solidaritat. Aquell que és una mica més bo que el veí, que el del costat, a les extraescolars fins i tot aprèn a ensenyar allò que té de bo a l'altre perquè millori. Per tant, és veritat que el valor de la solidaritat també s'exerceix en aquestes activitats. Les rutines, la puntualitat, l'implicar-se, la implicació en una tasca, en l'aprenentatge, també està molt lligat amb tot aquest tipus d'extraescolars. L'aprendre a aprendre, potser és on més clar aquest concepte que a vegades parlem moltes vegades els psicòlegs i els pedagogs, sobretot, no? Ens omplim moltes vegades la boca d'aprendre a aprendre. Què vol dir aprendre a aprendre? Bé, doncs algo molt senzill, que l'única manera o una de les úniques maneres factibles que tenim d'aprendre és intentant-ho per nosaltres mateixos, és l'assaig i error. Per molt que ens ho expliquin, fins que no ho experimentem, no ho podem aprendre. Justament en les activitats extraescolars, com que no hi ha aquesta disciplina tan marcada, perquè sí que en parlarem, que sobretot amb esports, la disciplina també és un valor que s'aprèn en aquestes activitats, però en principi no hi ha la rutina diària de disciplina mestre-alumne o pare-fill i això permet un altre tipus de sensació que fa doncs, que puguem integrar tot aquest tema més relacionat amb el que estem parlant, no? Què més se'ns pot ocórrer? Bueno, a part d'això, moltíssimes coses. Quan aniran sortint? Tampoc em vull extendre perquè així també anem coneixent les opinions dels pares i és més fàcil que vagin sortint coses. Sí que no vull acabar la introducció dient que havia dit que és diferent el tema de les extraescolars per infants de les extraescolars per adolescents. Per què? Perquè crec que no es pot quedar penjat. Per què són diferents? Bé, en els adolescents sí que n'hi ha una que tampoc l'hem d'oblidar i amb això també insisteixo que és la mateixa, és a dir, esport, esport, esport i esport. I a l'adolescència això no s'ha de perdre. La gestió del temps, el temps de lleure, si és un nen que s'ha acostumat a fer un esport serà molt més fàcil I, a més, tindrem aquell adolescent encarat en aquest esport I educat en el cuidar-se el seu propi cos I, per tant, evitarem també conductes de risc relacionades doncs, amb consum de drogues, amb anar a dormir tard, etcètera, etcètera, perquè tenen una altra consciència. Per tant, des de molt petits, important l'esport per créixer, però quan són adolescents més que mai. I si els pares ens hem d'esforçar, perquè resulta que fins ara l'equip de futbol doncs sí que anava, per exemple, imaginem-nos que algú és de Sant Esteve I anava a Sant Esteve I a Sant Esteve funcionava l'equip de futbol, però pel que sigui ha tancat l'equip de futbol, però el teu fill té l'oportunitat de venir a Sant Celoni a fer futbol I té 15 anys, sisplau, pares, impliqueu-vos en això, acompanyeu-lo a futbol, perquè és molt important en l'adolescència conservar aquell esport que hem iniciat en la infantesa. Però a part de l'esport, és cert que les altres activitats extraescolars han de tenir molt a veure amb la seva formació I amb el que ells esperen del seu futur. Aquell nen que diu, mireu, a mi m'agraden les arts plàstiques I jo sé que m'encantaria ser pintor, m'encantaria... Doncs hem de començar a fer tot allò relacionat amb aquestes arts plàstiques. Si un adolescent ens diu, en canvi, no, mira, jo sóc ultrafísic, a mi m'agrada la física... I el que vull fer de gran és física, doncs, evidentment, apretem idiomes. En l'anglès, si vol estudiar física, anirà molt bé perquè tots els estudis I articles estan en anglès. I, evidentment, doncs, qualsevol activitat relacionada amb la física, sigui, no, ara m'ho estic inventant, no sé si al Turó de l'Home fan, a l'Observatori fan activitats de meteorologia, però estaria, si se'n fessin, doncs estaria bé. O classes de reforç al voltant de la química, la física o les matemàtiques, d'ampliació, etc etc. Aquella noia que diu, doncs mira, a mi és que el que m'agrada I el que voldré ser o per on tiro és més aviat, doncs això, pels idiomes, doncs bueno, comencem a reforçar l'anglès, comencem a reforçar el francès, si és que no fa francès. És a dir, molt més relacionat amb qui som I què volem arribar a ser. I l'última cosa, I ja comencem a parlar, perquè hi ha moltes coses de parlar sobre aquest tema, però l'última és, per mi és molt important, en funció de què escullo, com a pare, en funció de què escullo una extraescolar o una altra. Doncs mira, una cosa molt fàcil, en funció del que li agrada al vostre fill. I això no em cansaré de dir-ho. És molt important que l'extraescolar sigui aquella que el vostre fill demana. Evidentment, si resulta que el teu fill diu futbol I quan vas a veure l'equip de futbol que t'és més proper, aquell equip de futbol no et convenç, I en parlarem del tema del futbol perquè em sembla que és un fenomen interessant per parlar-ne, no t'interessa perquè l'ambient que hi ha no t'agrada, evidentment, tu has de tenir també la capacitat de negociar amb el teu fill I dir, escolta, canviem d'esport perquè aquí no hi estem bé, no? Però sí que hem d'escoltar el nostre fill si vol un esport individual, si vol un esport en grup, si el que vol és arts més del circ, si el que vol és més teatre, per exemple, perquè jo estic dient un esport, però també és important, no tots els nens els agrada l'esport, eh? Aleshores, també podem trobar el ballet dins d'aquest esport, importantíssim que ens l'oblidem, doncs el ballet, la natació, la gimnàstica, les arts del circ, també el teatre, també en valdria el teatre, tot el que sigui el camp d'esport I expressió. Però escolteu-nos, escoltem-nos el que vol el nostre fill. Una anècdota molt ràpida. A vegades per comoditat dels pares, perquè doncs, tenen dos fills molt seguits d'edat, no? 3, 5 anys, 4, 6 anys, 6, 8 anys, els poden posar en el mateix grup del que sigui. I jo m'he trobat amb algú molt proper que portaré el fill a fer hoquei patins, que li encanta fer hoquei patins. I a la mateixa hora també hi puc apuntar la meva filla a fer hoquei patins. Resulta que la filla no volia fer hoquei patins, la filla volia fer patinatge. Però el patinatge començava una hora més tard. No era tan còmode pel pare o la mare esperar-se una hora més I, a més, tenia una hora amb un sol nen I l'altra hora amb un altre nen. Aleshores, va decidir, coita, mira, total, has d'aprendre a patinar abans de fer patinatge, t'apuntes a hoquei I patins, que al final, com que encara són el grup de petits, només patinen, I així és l'any que ve, de cara a l'any que ve, ja tindràs una base I podràs patinar. Bé, al cap de dos mesos la nena s'havia de desapuntar perquè cada dia que li tocava hoquei patins hi anava plorant. I per tant, el mes de novembre buscar una extraescolar doncs et queda bastant curta. És preferible no apuntar-la si ella ja et diu no vull fer això, que no pas el bueno, va, vinga, som i jo t'intento convèncer. Ah, escoltem-los, que a vegades no ho fem. Dit això, bona nit, que tenim dos valents avui. Amb aquest fred tenim dos valents. Bona nit, qui tenim per aquí?
Bona nit.
Hola, Cristina, avui tenim a la Cristina, sí?
Sí.
Que ens acompanya una vegada més, una nit més amb nosaltres. Des d'aquí, avui havíem de ser tres. La Magalí, una altra companya que també sempre ens acompanya, no ha pogut venir, la disculpem des d'aquí. Qui més tenim aquí?
Hola, bona nit, sóc en Xavi.
Hola, Xavi, què tal, com anem?
Molt bé.
Bé, no? Bé, no ho sé si els vostres fills fan extraescolars, jo aquí he començat a parlar i jo no ho sé si en fan.
Sí, jo tinc una filla que fa extraescolars, fa música i fa tècniques de circ. El que passa que aquest any ha fet un peron perquè la seva professora ha deixat de fer-ho. I hem provat altres coses, dansa rítmica, ballet, tot el tema d'expressió corporal, però no. Em veia, li agrada enfilar-se dalt d'una tela. I també vam tindre, ara em sentia molt identificada amb el tema aquest de prova això, és que no vull anar-hi, provar-ho i no vull anar-hi. I al final dius, bueno, què fem? És que jo, a mi no m'agrada això, a mi m'agrada l'altre, el que no puc fer. I arriba un moment que dius, doncs és el que hi ha. I és molt important que ho provin també, perquè a vegades hi ha una classe oberta, però seria interessant amb algun tipus d'esports, prova de setembre a octubre, es prova, t'adaptes, t'agrada el grup, és el que tu volies, perquè hi ha nens que a vegades es volen apuntar perquè tenen un amiguet, sí. Però després realment no els interessa allò, o no se senten còmodes perquè tenen dificultats de moviment i els hi va més l'art plàstic o... i no ho saben. I seria interessant que ho respectéssim també. Potser m'equivoco, però...
No, totalment d'acord.
Seria interessant això. I una de les coses dels objectius que anaves dient, que tots eren molt interessants, però n'hi ha un que amb el circ es veu molt, que és la confiança amb el teu company. Confiar, m'imagino que em depèn quins esports també, que t'han posat bé la tela, que tu has de ser responsable de que aquella tela estigui ben posada, o que tens algú que t'està aguantant, o equilibris. Ja no és més de competició, és més un... no existeix tant la competició en aquest món. És més,
de col·laboració.
Sí.
No?
I és d'un equip de confiança. Sou dos o sou tres, heu de confiar plenament en que els braços d'aquesta altra persona t'aguantaran i en que tu faràs la pirueta com l'has de fer perquè aquesta persona pugui aguantar-te de la manera que ho has de fer. És... Clar, no puc comparar perquè el no fer altres esports... em perdo una mica, com sí. És el món del bàsquet o de patinatge o de futbol o així, no? Clar, jo en conec una miqueta aquest, no?
Aquest. Quants anys té la
Martina? Ha fet 7 anys.
7 anys. Des de quan fa extraescolars, la Martina?
Des de quan? Música va començar amb 4 anys.
Música me l'he deixat, però entrarien a la part, diguéssim, d'artístic. És cert que és important, eh? El tema de música, a més... Hi ha una cosa que oblidem, perquè ens pensem, ah, no, mira, van a fer música, com toquen allà un instrument i aprenen a cantar i les notes. Bueno, un dia en parlarem, per cert, que queda pendent aquest programa de les 8 tipus d'intel·ligències que hi ha, que s'ha descobert ara que no només en tenim una, sinó que en tenim 8, també ja en parlarem, però una d'elles és la intel·ligència musical, que està molt relacionada amb la capacitat matemàtica. És a dir, no només... que incentiva la creació, sinó que realment la música s'arriba a través d'un procés molt matemàtic i, per tant, ajuda, reforça els aprenentatges de matemàtiques. Perdona, deies que fa música des dels 4 anys?
Sí, el que va tindre una crisi musical. Clar, què passa? Ara l'hivern de seguida es fa fosc, però l'estiu poder quedar amb un amic o poder quedar al parc fa molta mandra anar a música per anar a cantar.
Sí.
Aquest any està molt bé perquè estan fent roda d'instrument i cada 3 setmanes toquen un instrument diferent i això és superemocionant. I igual que sempre hem tingut molt en compte el que ella, com vol gestionar una mica el seu temps de lleure, quan l'any passat va dir és que no vull fer música perquè fer música vol dir no poder veure a la mar o no poder veure no sé qui, no? Vam tindre la sort de convèncer-la de que era molt important que arribés fins aquest any, que hi havia allò de la roda d'instruments, i si ella decidia que no volia saber res del món de la música, ja tenia una base. Havia començat a P3, sí. Em sembla que era, i tenia una base fins ara. Que no vols tocar més la música? Bé, la deixem, però arriba fins aquí. I va semblar que sí, que igual que amb altres coses dius, no, per aquí no anem bé i no anem bé, amb això sí que jo... Bueno, que veies que no és que no li agradés, sinó que era això, no? Que l'impedia de fer altres
fer
coses.
Altres coses.
És que també vull fer patinatge. No. És que també... No, és que estàs fent música, no pots fer patinatge i pots fer circ.
Això és important, també. Ah, això també és important, eh? A més, justament parles d'una edat que ja és on comença a haver de fer aquesta feina, de dir... Però això, també és veritat que, com que una fa patinatge, l'altra fa no sé què, jo vull fer tot, eh? Vull fer tot. No, escolta, tu estàs fent música i també és important el... Si t'agrada, quan comences una cosa l'has d'acabar. Jo amb això, que abans deia, ens els hem d'escoltar, sí, sí, ens els hem d'escoltar per escollir. Un cop ell ha escollit, també els hem d'ensenyar el valor de la continuïtat, és a dir, tu t'has compromès de comprometre't a fer una cosa i la portes fins al final. Si un cop acaba el curs dius, és que no m'ha agradat tant com em pensava, bé, doncs l'any que ve triarem millor. Però un cop has triat, has escollit... Tu has començat a fer música i has de ser conseqüent amb això. És cert que això et priva de veure certs amics. Bueno, aguanta, valorem-ho. També és veritat que aquí hi entraria l'edat. En 5 anys, si una setmana doncs vol veure la mar i no va a música, no passa absolutament res. Però als 7 anys ja sí. Als 7 anys ja hi ha d'haver-hi un compromís, una continuïtat. No?
Ara fins i tot és ella la que té una festa d'aniversari i tocava bateria i se'n va tocar bateria perquè no volia perdre's la bateria però sí que és veritat que vam començar a fer una història amb el circ, amb una gent que vam plegar a mig curs. Vam començar l'octubre i no vam arribar a Reis. Clar, després, què fem? Què fem? Com ho fem? I va ser quan nosaltres vam proposar-li de poder fer dansa perquè a ella li agrada molt treballar amb el cos. I de seguida ja ens va dir, és que no m'agrada, bueno, però és que ho has de fer, bueno, ho has de fer. I finalment, clar, parlem amb la mestra, què passa? Diu, és que s'avorreix. Però jo tinc aquí tot de nenes que els estic ensenyant a fer esparrats i ella està avorridíssima perquè és com agafar un superdotat i posar-lo a una classe que no li toca. Tot això ja ho sap fer. I s'avorreix, realment, és que s'està avorrint. I a més ho té tan clar que era deia, ja ets d'anar, molt bé, no faré res. I es posava en un racó i podia passar-se tota la classe d'hora i mitja no volguem fer res. I després, clar, arribaves allà i les nenes et deien, és que la Martina no ha volgut fer això, és que la Martina no ha volgut fer l'altre. I
ella... Aquí és contraproduent, és a dir, al final una cosa que havíem, la fèiem a fi de bé per inculcar-li uns valors perquè la seva formació personal doncs, es veiés repercutida, etc etc. El que ens trobem és justament que el que estem incrementant és la frustració, l'ansietat, la pressió, la mala educació fins i tot, no? El passotisme, digues, que no m'agrada, no ho faig. No? Per tant, és important l'escoltar.
Inclús motivar, no? De dir, ai, farà la festa de la primavera i podràs sortir a ballar i podràs... És que no sortiré a ballar. I tu sabies que no sortiria. I dius, és que no cal que ho allarguem.
Exacte.
És que ho ha d'acabar... No ha d'acabar. Una cosa que ja no ha començat.
No, perquè a més, justament és això, els valors que li està aportant són totalment els contraris dels que tu buscaves.
Clar, sí, sí.
Al final, no? Si tu l'apuntes a un esport o a qualsevol extraescolar, justament pensant, bueno, la disciplina de l'esport o la disciplina del ball, el passar-s'ho bé, el disfrutar, l'expressió, el millorar la relació amb els altres, conèixer gent, nois i noies que no són de l'escola, que per tant també se t'obre el marc, diguéssim, d'amistats, i resulta que ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, escolta, treu-la. Perquè està sent contraproduent, no? Per tant, important el fet d'escoltar-nos. Xavi, els teus fan...
Sí.
El petit no, encara, no?
No, el petit no. 2 anys i mig encara no el deixo fer res. Però la Berta sí.
La Berta sí.
També fa música, que li agrada molt. I també, és veritat, pensem, jo quan parlàvem això de les extraescolars, també podies, els pares a vegades cometem, no, tampoc tenia error, però sí que frustracions nostres
sí,
de la infància...
Sí, senyor.
Jo, per exemple, m'hagués encantat tocar la guitarra. És un petit trauma que tinc, m'hagués encantat tocar una guitarra ben tocada. I doncs, el teu fill doncs, no vols recomanar aquest error i com a mínim que ho provin. Si no els agrada, evidentment, d'aquí 2 anys, doncs, mira, doncs, esborra't i ja està. Per exemple, la música m'encanta que hi vagi i li va molt contenta, cosa que a mi em fa molt feliç. Després també fa natació.
Natació.
Que m'agrada perquè també penso que quan són així petits, natació, per exemple, va aprendre a nedar, sí. No va competir a fer piscines.
Sí, sí, sí. No, de fet, és una cosa que ens hem deixat que tots els nens hi haurien de passar per aquí, perquè és aprendre a nedar. Al final és sobreviure, eh? És una manera més que tenim de sobreviure.
Sí, sí.
És el dia que toca anar a una piscina que no t'ofeguis, no?
No,
que
per desgràcia,
la seguretat de que, bueno, te'n sortiràs, no?
Per desgràcia, hi ha animals que saben nedar, sí. Que hagin nat, i en canvi l'home no té nedar, no? La Berta també va començar per aquí, perquè de petita vèiem que no tenia cap tipus de por a l'aigua, i piscina que veia, piscina que estirava, però sense preguntar-te, i clar, vam dir, ui, això no pot ser, hem de muntar la natació. I va molt contenta, que passa que reconec que si entra la natació cada setmana fessin una competició, i l'ho passaria molt malament, perquè és molt competitiva, i si no guanyés, i a la setmana següent no voldria ni anar-hi,
sí, sí.
Perquè ella ha d'anar-hi, ha de guanyar i ha de fer-ho bé.
I ha de fer-ho bé, eh?
És molt perfeccionista.
Sí,
i
sí.
Clar, l'avantatge de natació és que vas allà, aprens a nedar, que si ara d'esquena, que si ara de... I ella s'ho passa bé. I després també es queda anglès a l'escola, que és una activitat que aquest any a l'escola han instaurat, i està molt bé, perquè si ja no surts de l'escola... continues, diguéssim, una hora més i fan...
I, no, és veritat que en aquestes edats, jo quan m'he referit a allò d'anglès, també em referia a algo molt acadèmic, no? És a dir, però bueno, ara sí que s'estan fent activitats, i jo per exemple, aposto molt per fer activitats de lleure en anglès, és a dir, jugar en anglès, per exemple. Això és un bon plantejament que si les acadèmies d'anglès m'estan escoltant, doncs podrien adoptar,
sí.
Que és el fet de dir, escolta, ja acadèmicament ja tenen 8 hores cada dia, sí. De mates català, castellà. És veritat que necessitem que els nostres nanos, bueno, necessitem, escolta, vivim en un món globalitzat i si tenim 3 idiomes, molt millor que 2. Si els aprenem en 5 anys, que no ens costa gens, doncs molt millor que els 30, que els 30 ens hem de trencar el cap tots plegats i ens costen moltes hores i diners aprendre'n. Però sí que, d'acord, anglès, però sempre des d'una visió doncs podem fer, per exemple, ceràmica en anglès, o podem fer jocs o treballs manuals en anglès, no? En aquest sentit estaria molt bé, que més o menys em sembla que és el que fan a l'escola.
Sí, sí, aquí l'escola ara que s'ha instaurat un sistema que es diu Quitanàs, és molt divertit perquè tenen una mascota per cada edat i desenvolupen doncs, històries que els passen per cada edat, doncs, coses que els poden passar més, que els caiguin les dents, que tinguin, no sé, doncs ells desenvolupen i s'ho passen molt bé,
molt bé.
Perquè aprenen jugant, és
sí,
el que diem.
Sí, sí, sí. Sí,
que tampoc
sí.
T'interessa, el que vols s'agafa fer una mica de vocabulari, expressió,
encara
que després vinguin a casa i a vegades pregunto, Berta, a mi que ho he après? Diu, papa, és que no l'entenc de res, professora.
Sí.
Diu, però segur que has après paraules? Diu, sí. Diu,
sí.
Això, veus que aprèn, sense voler,
sense
aprenen.
Sense voler, aprenen.
Que sigui...
Clar, és això, sobretot el que sí que volia dir, que abans dels 10 anys, aquest entorn més acadèmic de les acadèmies, de ja has de venir, no et pots perdre un dia de classe i et poso deures i tens un quadern i seguim el quadern, encara que sigui un grup, doncs jo crec que això sí que no... Va molt carregats aquests nanos d'aprenentatge, moltíssim. Una altra cosa, també és veritat, hem de diferenciar el nano que té dificultats, que aleshores no va a un extraescolar, sinó que va a un servei d'ajuda, perquè ho necessita aquest recolzament. Això és una altra història, eh? Aquí no estem parlant d'aquest tema, no estem parlant de... Bueno, arriba a les 5 i què fem? No? La natació, una bona... Ja et dic, bona opció.
Sí.
Però clar, parlem, no? I tu ets un home, val? Sí? En el sentit de que, per exemple, el futbol, no? Que és una extraescolar, un esport... amb què, a més, està bé la Cristina que ens aporta aquesta vessant, diguéssim, no?
Sí,
del,
nova,
de,
sí, sí,
nova, no? Que no coneixíem, que bueno, ara no es pot fer, però que es havia pogut arribar a fer doncs, cintes, o jo sabia de nanos que anaven a fer trapeci, eh? Però bé, retornem al futbol que he dit a la introducció que tocaríem el tema, no? Hem de vigilar amb quins esports o a quins grups, eh? Tu també, Cristina, feies una reflexió de... El grup, a veure si li agrada el grup, si se sent bé amb aquell grup i, per tant, doncs, que poguessin provar-ho durant un mes, no?, l'activitat, perquè a vegades el grup també marca l'ambient. Doncs això, amb el futbol. Amb el futbol és un tema que ara està molt de moda, a més, el tema de quins valors volem transmetre a través de l'esport. Fins i tot l'altre dia una amiga em deia, una coneguda em deia, per què el Ministeri d'Educació és el mateix que el d'Esports? Ara, què té a veure? I és veritat, no? Et pots plantejar què té a veure. Jo penso, doncs, mira, en realitat, molt. A través de l'esport podem educar-nos moltíssim. I tenim, per exemple, dos exemples de gestió. Un seria Mourinho i Real Madrid i l'altre seria Guardiola i Barça. És a dir, quins valors ens transmeten els jugadors professionals o el club o cada un dels clubs a través dels seus jugadors professionals i la diferència que hi ha entre uns i altres. I malauradament, el futbol infantil s'assembla molt més al Mourinho que al Guardiola. És a dir, hem arribat a un punt, quan jo també parlava de la gestió de la competitivitat, no sé si ho compartiu, la sensació de sí. Sense parlar, que veus partits de futbol de alevins, de nanos de 5, 6, 7 anys, on l'àrbit surt insultat cada partit s'ha d'amagar.
Sí, sí.
Els pares, primer renyant el seu fill perquè no ha marcat el que havia de marcar, després insultant, el més maco que se sent, i perdoneu però ho he de dir en antena, és fill de puta en el nano de 5 anys de l'equip contrari, i els entrenadors apretant, realment és l'antítesis del que hauria de ser una activitat extraescolar, no?
Sí, jo penso que sí. Home, és molt trist anar a veure un partit d'això de la vins o d'infantil això i trobar pares que torna-t'hi, pica'l tu més fort. Dius, ostres, què estàs ensenyant, no, el teu fill? És trist realment, perquè vull dir, jo penso que a l'esport d'aquestes edats ha de ser precisament per aprendre a compartir i per aprendre... Jo, per exemple, tota la vida he fet bàsquet i he fet...
El problema,
si l'avantatge de l'esport en grup és que aprens uns valors, a lluitar junts, la derrota doncs, l'assimiles en grup, que no és el mateix que una individualitat. I és, però, per l'altra banda, també té un pro que quan deixes de fer esport en grup, després no saps fer esport individual.
Sí.
Això també és. A mi pensem que m'ha passat, jo deixar el bàsquet i, bueno, ja... No,
sí.
Vaig a caminar, vaig a córrer un dia, un dia, perquè no tens aquella metòdica d'agafar. Si quedes amb algú, hi vas.
Ah,
sí. Si no quedes amb ningú, com no estàs acostumat ni estàs avasat a portar el teu ritme de treball, el teu rellotge, la teva ràdio, i fer esport individual...
Bueno, a ser una mica més disciplinat, jo que vinc del món de l'atletisme, sempre havia fet atletisme, que és un esport molt individual, bueno, totalment individual, és veritat que les avantatges de l'esport individual seria... que et dona una sèrie de responsabilitat i de control sobre tu mateix i d'esforç molt personal i molta implicació, perquè és o hi vaig jo o no hi anirà ningú per mi, i o corro jo o ningú correrà. Amb el grup, amb l'esport en grup, tot queda com més difuminat. Si jo no faig tant esforç, aquell em farà una mica més i tots acabarem ajudant-nos, tots entre tots, que una mica també, Cristina, és el que tu deies, no? Genera la confiança als esports en grup. Però també és veritat que després és molt més fàcil que algú que ve d'un esport individual s'adapti a un esport en grup, però en canvi, els que heu fet esports en grup tota la vida, és difícil aconseguir aquella disciplina. Vaig jo sol, jo amb mi, no?
Sí, sí.
Sí que...
Però tu creus que ja no tots estem preparats per fer un esport en grup o una activitat en grup, i n'hi ha que potser no la poden fer individualment?
Sí, senyor. Sí, senyora.
Perquè a vegades veus algú que com a individu ell sol et pot omplir un escenari, una pista, el que sigui, i en canvi en grup no sap treballar.
Sí.
Potser no és qüestió de no haver-ho fet, sinó que és una part, no sé si és genètica
o
el que és.
Totalment. Per això jo deia, escoltem els nostres, els nens. Per exemple, hi ha una mania, jo dic que és mania, és els nens tímids. Estic parlant ara a nivell de, com a psicòloga, d'acord? Els nens molt tímids. Apuntem-lo a un esport en grup. Les passarà canutes.
O a fer teatre.
Ho passarà molt malament.
N'hi ha que no ho suporten.
Ho passarà molt malament. Mm-hmm. Molt. Vull dir, aquest nen és molt tímid. A la vida, jo també crec que hem de començar a parlar amb aquests termes. En el món, no la vida, en el món hi ha gent de tot. I gent per tot. I hem de començar a respectar aquest de tot. Hi haurà nens molt tímids que no jugaran mai a bàsquet. Primer, perquè són tímids. I segon, perquè potser, a part de tímids, no són esportistes. Aleshores, per molt que jo l'apunti des de que tingui 5 anys a jugar a bàsquet, no hi disfrutarà. Jugar, hi jugarà. I encistellarà, segur. I potser acabarà sent un pivot bo, també, per què no? Però no hi posarà passió. No li agradarà i no s'ho passarà bé. Potser aquest nen el que necessita és un bon violí per extreure totes les emocions que li costa treure. No ho sé, m'ho invento,
sí.
No? Uh-huh. Però va en aquest sentit de dir potser hem de respectem també una miqueta qui tenim davant, coneixem el nostre fill, i justament a les extraescolars és un moment on ens hi hem de fixar molt, amb qui hi ha davant.
Però a vegades em dóna la sensació que no passa això.
No.
Que és, quin horari em va bé? Tinc lliure, jo plego tal hora, l'haig de col·locar en un lloc, que és el que em queda més a prop de casa o a casa de l'àvia, que l'aniré a buscar.
M'interessa, exacte.
Sí. Perquè jo he sentit això,
sí,
no?
Sí, 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 és tal qual.
I penses, però li agrada? Ja s'acostumarà, perquè els nens s'acostumen a tot. Aquesta edat, i dius, bueno, tu és que la teva la consenteixes molt. Bueno, potser sí, però me l'escolto. Era molt petita, que ella ja dansava i s'enfilava i ja feia. Dius, la poses a davant d'un foli i li dones uns colors i es queda tal qual.
Sí, sí, sí.
Clar.
No sap què fer-ne.
No.
Doncs ja està. I després també, és que és així. I hi ha un altre tema també. A les extraescolars ens deixem portar per uns tòpics increïbles. I on veig? És a dir, és cert que som iguals, nens i nenes, sí? Però les nenes tenen més tendència, algunes nenes, la majoria de nenes, a dir que volen fer ballet. Em trobo cada vegada més mares i pares que diuen, oh, és que és lo típic, vol fer ballet, perquè totes diuen que vol fer ballet. Però res, jo l'apunto a l'atisme. Què hi penso? Però què tant és? A tu tant és que faci una cosa com l'altra? No, perquè això ho ha decidit perquè les seves amigues... Bueno, escolta, anem-ho a investigar si realment ho ha decidit perquè les seves amigues fan ballet. I si als 6 anys ho decideix perquè les seves amigues fan ballet, tampoc passa res. Ella mateixa, al cap d'un any et dirà, goita, mira que no, que el ballet no era el que jo volia i que mira, que goita, que l'atisme. Eh? Però ens movem amb uns tòpics de, és que jo no vull que la meva filla faci el mateix que les altres. Bueno, escolta, i si ho vol fer no passa res. O al revés també, eh? Nenes que jo vull fer futbol, i tu futbol, i hola, el futbol només és per animals, per humanots, escolta, si vol fer futbol, o nens, ballet, perquè sí, és que és tal qual, hi ha una corrent de molts nanos amb 14 anys que volen hip-hop. El ball aquest està de moda i és el seu ball, és la seva dansa, el que nosaltres en dèiem abans breakdance, doncs per ells ara és el hip-hop, que és tot una ajunta amb moltes disciplines de ballet modern, etc. I van xiflats els nanos de 15 anys per fer hip-hop. Doncs per què no pot ser que t'arribi un nen amb 8 anys i et digui, és que jo vull anar a fer hip-hop? La primera sensació serà... Sí, home, hip-hop. I perdoneu també que ara seré molt políticament incorrecte, però encara caiem en aquells tòpics de... Ai, que només hi van les nenes a veure si es pensaran que el meu fill és gay. Bueno, primer, si és gay, què passa? I segona, que això també n'hauríem de fer un programa, de la identificació sexual. És a dir, primer, si és gay, què passa? I segona, no tots els gais volen fer hip-hop i no tots els heterosexuals volen jugar a futbol. Cadascú voldrà fer el que li doni la real gana. I si vol fer hip-hop, que faci hip-hop. Però caiem en aquests tòpics, també. Tant, això és massa de fifi, també ho he sentit moltes mares, és que jo no vull que la meva filla sigui una fifi. Bueno, escolta, la teva filla serà el que hagi de ser i si és una fifi, accepta-la i comença a treballar-ho. No ho neguis, no la fotis a jugar a futbol, pobreta. I al revés, i si resulta que el que vol és jugar a futbol, no li facis fer ballet, però ens movem molt per tòpics, a part de per horaris, que també ho deies, a més de per horaris, sí. I una cosa, Xavi, que tu també, les frustracions que un té de petit.
Sí. Bueno,
allò de, i jo no vaig fer això, i tu fes-ho, i tu provo, i tu... El teu fill et mira dient, a mi la guitarra...
Exacte. I la meva dona també li dic, mira, d'aquí un parell d'anys l'agafaré i l'apuntaré a karate o taekwondo. Però què dius, a broma? I tant que l'apuntaré. Dic, però que ho provi, igual li agrada força. Dic, que es pugui defensar força. I m'és agradat.
Aquesta frase és boníssima, Xavi, boníssima. Ai, que s'ha agradat.
I la meva dona diu, tu estàs bo. Bueno, jo, el que tu vulguis, dic, però tu, que es pugui defensar.
No, que almenys li fumen un bandau. Però és això, no? A mi m'hagués agradat. Ja, no es tracta, és que va superbé, no? No es tracta de, a mi m'hagués agradat, sinó és què t'agrada a tu, no?
I després també un punt també que jo, per exemple, mentre és egoista, però jo mentre he pogut triar una mica que la meva filla pugui fer extraescolars durant la setmana i tenir el cap de setmana lliure per poder fer el que vulguem en família, també ho valoro molt. Perquè jo, per exemple, Sí que si un dia el meu fill em diu que vol jugar a futbol, clar, t'adaptaràs als entrenaments, el dissabte agafar el cotxe, anar aquí, però jo reconec que és un pal.
Un pal.
És un pal el dissabte a les 7 de matí agafar un cotxe i anar-te'n a jugar amb un tornès a Barcelona, a Barcelona, i agafar aquesta metòdica, és un pal.
No, i encara dissabte a les 7 del matí, mira, que et queda tot el dissabte lliure, però quan és un dissabte a les 4 de la tarda...
O un diumenge a migdia, sí.
Per tant, és important això, que també estigueu convençuts, eh? És a dir, ara vosaltres encara els teniu petits, no? Però quan ja agafin aquesta dinàmica i diguin, no, doncs mira, jo, cuita que sí que vull fer dansa, no? I bueno, resulta, la dansa encara és fàcil perquè no hi ha festivals. Però si va creixent o que tenim un festival, saber també, ser conscients de fins a on poden arribar els pares en l'acompanyament de tot això, no?
El que parlaves abans del futbol, què passa si el teu fill decideix anar a futbol i tu veus que aquell equip o la metòdica que fan servir d'entrenaments, companyerisme i tot això, i ell està boig per fer futbol, però no és el millor, perquè clar, dius, com ho fem això? Com es va?
El millor és intentar trobar un altre equip. Perquè ell té dret a jugar a futbol. I a més el futbol és un esport xulíssim i que a més portat a bons... Ara ja comencen a haver-hi també entorns molt sans que se n'han donat compte d'això, eh? I comencen a ser entorns pocs, però n'hi ha una mica més sans. És argumentar-li, dir-li, escolta, el futbol, l'esport que has triat és preciós, és fantàstic, val? Però els valors que t'estan transmetent aquí no són els que van associats a aquest esport. Què et sembla si busquem un altre equip? Ara és molt més fàcil, sobretot els que vivim a Catalunya. És molt més fàcil fer aquesta explicació perquè és això, el que comentàvem abans, tenim en Mourinho. Aleshores pot dir, a tu t'agrada quan en Mourinho es queixa dels àrbits? A tu t'agrada quan en Mourinho l'espera amb un àrbit en el cotxe en situació amenaçadora? A tu t'agrada veure com aquest jugador, en Pepe, li trepitja la mà i ningú el castiga? Doncs que no, doncs això no és futbol. El futbol és, si tu trepitges la mà, t'han de castigar. Tu no pots insultar. Com que aquest equip s'assembla més a en Mourinho i a tu no t'agrada, busquem-ne un que sí que t'agradi. Una de les coses que a mi m'està agradant molt del futbol, que està canviant, és que ara, amb categories de molt petits, juguen nens i nenes. Que fins ara això era impossible. I també és veritat que, bueno, ens vam copiant una mica d'Estats Units. Estats Units, els que juguen a futbol són les nenes. Diuen soccer. I als Estats Units, qui juga a futbol són les nenes. Els nens juguen a futbol americà. L'obèstia. O sigui, ells diuen que el futbol, el soccer, l'europeu, és per les nenes. No? I és veritat que des d'un temps cap aquí, moltes noies s'estan apuntant a fer equips de futbol. Aquí a Sant Celoni no es veu tant. Es comença a veure, eh? N'hi ha. Sí, n'hi ha moltes. Per exemple, Barcelona és una bogeria. És una bogeria. Però, noies, des de 15 i de la meva edat, eh? De fet, nosaltres, les amigues, aquest any ens plantejàvem fer un equip de futbol. S'ha tornat com, de veritat, una cosa com, doncs anem a jugar a futbol i després... I a més allò, anem a fer la cerveseta, eh? Com el mateix que els marits. Els marits també van a jugar a futbol i anem a fer la cerveseta, nosaltres també, no? Aleshores, s'ha posat molt de moda i trobo que està bé i que, a més, les categories inferiors ara ja comencen a fer equips mixtes. I crec que això farà canviar moltes coses en el món del futbol, moltes coses. Ens quedarien moltes més coses per xerrar, com sempre. Fem un altre, bueno, us convido un altre programa. Trobo que ha sigut interessant també, no?, aquest tema.
Sí.
Pues res, us despedeixo aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me. Us cito per un altre dia, sí? Ja ho sabeu, que m'agrada molt tenir-vos per aquí. I ara feia temps que no us veia cap dels dos. I a tots vosaltres us deixo amb una cançó de Damaris Gelabert, Anem d'excursió, que bé, lliga una miqueta amb tot plegat. Doncs aquí us deixo amb aquesta cançó magnífica de la nostra estimada Damaris, ja sabeu que som uns grans fans, i fins dimecres que ve. Un petó.
Excursió.
Excursió.
Quina emoció.
Quina emoció.
Estem contents.
Estem contents.
Marxem. Anem
d'excursió.
Quina emoció.
Quina emoció.
Estem contents. Marxem. Doncs en anem.
A la platja o a la muntanya. Anem en cotxe o
Excursión.